Bé, bon dia. Comencem una nova edició de 100 anys fent vi, el programa commemoratiu dels 100 anys de la cooperativa Falset Massà. I bé, doncs, avui dissabte un programa ple, ben ple, com el de la setmana passada. Així doncs, sense més dilació, comencem amb el sumari.
Lo sumari. En el programa d'avui coneixerem algunes activitats relacionades amb el centenari a l'espai de la cooperativa El Dia. Anirem al tros amb el Josep Maria Cots per saber què és el DUN, entre altres coses. Coneixerem qui hi ha darrere del Clònic 2008 i el tastarem en directe. El Jaume Teixidor ens portarà anècdotes d'un centenari. Sabrem què es diu a la xarxa amb l'Ètim en viu amb la Ruth Troiano. Farem rondalles del vi i acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Doncs bé, comencem els espais i comencem amb la cooperativa El Dia.
La cooperativa El Dia, a Iona Colom.
Dins els actes de la celebració del centenari de la cooperativa, l'Escola Antoni Vilanova de Falset també vol participar-ne i ha proposat un acte singular. Divendres que ve, dia 17, celebra el Carnaval i han escollit una temàtica curiosa i força interessant. Aniran tots disfressats amb motius relacionats amb la vinya, el celler i el vi, i amb els 100 anys de la cooperativa Falset Marçà. Posteriorment, possiblement passin tots pel celler aprofitant alguna de les diverses exposicions o actes que enguany es faran. De fet, cada any per la verema, els alumnes de sisè passen pel celler per fer una classe pràctica de tria de raïm, de rapat i depositar-lo a la tina de fermentació. Se'ls comenten també diversos aspectes de la història de la cooperativa, de les vinyes i el vi. Un altre tema és que el pròxim dimecres 15 de febrer, a les 12 hores, el poble espanyol de Barcelona presentarà la ronda de premsa El Gastropop, un cicle de festes gastronòmiques populars mensuals que, com sabeu, persegueixen apropar als ciutadans de Barcelona la producció agroalimentària de qualitat i les tradicions culinàries catalanes, que ens agradaria molt comptar amb vosaltres. El Departament d'Agricultura, a través de l'empresa pública promotora d'exportacions catalanes, Prodeca, organitza la participació d'empreses catalanes d'alimentació i begudes en la 19a edició de la Fira Prodexo 2012, que celebra el 13 al 17 de febrer de Moscou. L'objectiu d'aquesta actuació és contribuir a la millora del posicionament de les empreses del mercat rus i facilitar un marc per a l'establiment de nous mercats comercials. Així doncs, la cooperativa agrícola Falset Marçà participarà en la Fira de la Periodicitat Anual i que és la principal saló d'alimentació i beguda de Rússia. Convoca professionals majoristes i minoristes dels productes alimentaris per al consum final i per a la indústria alimentària. En l'última edició es van superar els 51.000 visitants, entre els quals es troben els distribuïdors rellevants de Moscou, Sant Petersburg, Bielorússia, Ucrania, Amèrica i d'altres com d'Àsia Central. Pel que fa a l'economia russa, continua amb la recuperació i en l'apartat d'importacions es manté a l'alça entre el 2010 i el 2011. En l'epígraf alimentari hi destaquen els increments de carn de porcí, embotits, seguits dels vins.
Doncs bé, fins aquí l'espai La Cooperativa El Dia amb la Iona Colom. Com sabeu i com us ha explicat, entre altres coses, tenim a la cooperativa avui lluny d'aquí, la tenim en una fira a Moscou. I bé, doncs, esperem que els hi vagi força bé per allí.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queral, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Hola, bona tarda a tots. Explicar que és la d'un en dos o tres minuts és una mica complicat, però com que molta de la gent que cada any l'està fent ja sap del que va, procurarem fer un esbós perquè tothom estigui al tanto. A partir de l'1 de febrer es va iniciar el període de presentació de la Declaració Única Agrària, la d'un, i que finalitzarà fins al 30 d'abril. Molta gent s'ha preguntat què és i qui ha de presentar la d'un. A tret general, la declaració única consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular d'una explotació agrària, que hi ha tres conceptes que s'han de tindre una miqueta clar. Aquell qui vulgui sol·licitar els ajuts o efectuar algunes declaracions relacionades amb el tema. Aquell que vulgui donar d'alta, actualitzar o modificar el registre d'explotacions agràries de Catalunya. I aquells que estiguin sotmesos als requisits de la condicionalitat per haver percebut l'ajut als plans de reestructuració o reconversió de la vinya o a l'ajut d'abandonament. Fora d'aquests casos, no cal presentar la DUN. No és obligatori. La DUN només és un mitjà que ha d'utilitzar el titular d'una explotació per comunicar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca qualsevol modificació de l'explotació. Perquè tingueu una idea, La declaració única es presenta per uns 62.000 titulars d'explotacions agràries a Catalunya. Entre ells generen més de 200.000 sol·licituds d'ajuts i actuacions específiques per un valor superior als 330 milions d'euros, dels quals 250 milions corresponen a l'ajut del pagament únic. Quins són els ajuts i declaracions associats a l'ADUN? Aquí en podríem determinar una infinitat, que pot arribar fins als 40, però per especificar quins o en quin sector van, per exemple, el sector ramader, el sector dels fruits de closca, ajuts agroambientals per a la modernització de l'explotació agrària, per a la diversificació, per a una instal·lació de joves agricultors, i bueno, així no pararíem de dir-los fins a 48, no? Uns quants que estan més especificats són la sol·licitud de drets de pagament únic per la Reserva Nacional, el foment a les activitats agrícoles beneficioses pel medi ambient. Aquests són els que afecten més a la nostra comarca. La indemnització compensatòria en zones de muntanya, la indemnització en zones desfavorides fora de la muntanya, o bé la renovació d'ajuts de pràctiques agroambientals com l'agricultura ecològica, l'agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca. Els terminis. Els titulars d'explotacions agràries que s'hi vulguin acollir poden presentar les declaracions úniques des del dimecres passat, 1 de febrer, fins al dia 30 d'abril. On s'han de presentar les DUNs? Hi ha oficines de gestió, per exemple, de Unió de Pagesos, una de tals gestions, però des de la cooperativa també ho podeu fer. En aquest cas, el preu per als socis és 0 euros, no se'ls cobra la tramitació aquesta, però també si hi ha gent que està oberta que no siguin socis, també ho poden fer, en aquest cas se'ls cobra sobre uns 30 o 40 euros. Bé, més informació a qualsevol oficina de la cooperativa, o bé, en aquest cas seria el departament, les oficines del Departament d'Agricultura. Bé, la setmana que ve ja tindrem més coses per explicar-vos.
Doncs bé, ja sabeu que si voleu més informació sobre l'ADUN, doncs podeu dirigir-vos a l'oficina del Departament d'Agricultura.
Darrere d'un vi.
Doncs bé, avui al Darrere d'un vi coneixerem el Xavi Sedó, coneixerem qui hi ha darrere del vi Clònic 2008. El Xavi és propietari amb la seva dona del celler Sedó Anguera, ubicat a la Serra d'Almos, dins de la denominació d'origen Montsant. És fill de pagesos i actualment es dedica a cultivar les terres de la família, principalment vinya i oliveres, tot i que darrerament ha plantat també cirerers. El celler Sedó Anguera elaboren només amb la producció del raïm de les seves pròpies finques i fan tot el procés d'elaboració fins a la comercialització. Van construir el celler l'any 2007, que va ser la primera anyada que van elaborar, i produeixen vins a partir de Samsó i Garnatxa, bàsicament, tot i que darrerament han ampliat també amb Syrah i Cabernet. Per acabar, direm que la producció del celler són uns 100.000 litres de vi negre aproximadament. Bé, doncs, amb el Xavi coneixerem, com dèiem, el vi Clònic 2008. Així doncs, si voleu anar preparant el vi. Xavi, bon dia.
Sí, hola, bon dia a tots.
Bé, Xavi, et dediques a la pagesia, sempre t'hi has dedicat?
Sí, bueno, a la pagesia ja mos ve la terra des de la família que ja teníem les finques de vinya olivera, vale? I bueno, sempre hem anat treballant totes les finques, el que passa és que la primera etapa de treball, pues, bueno, ja vaig treballar a l'oficina de la cooperativa, i llavors va ser l'any 2006-2007, com molt bé has dit tu, pues, vam decidir fer la construcció del celler per tal d'elaborar el nostre vi i fer la comercialització del raïm de les nostres finques.
Com vau decidir fer un celler?
Bueno, nosaltres el que veiem que produir és difícil, ho ha de fer el pagès, el que passa és que per poder traure un valor afegit al producte que tu realment estàs fent, en aquesta concreta és el raïm, vale, has d'incidir una mica en què és el tema de la comercialització, no? De poder arribar o poder oferir al consumidor final, que així realment tu traus un valor afegit del producte i realment pots viure del que tu estàs produint a la terra.
Bé, el vostre és un negoci familiar, com deies, en el qual vosaltres feu tot el procés, des de plantar el cep fins a sortir a vendre, que ha estat el més difícil?
Sí, el més difícil, o allí hi hem dedicat més esforç de treball personal, és el tema de comercialització, no? No sé si ve vinculat, perquè en el tema de producció, nosaltres, i això ja ho coneixíem, ja feia molts anys que ens dedicàvem a produir raïm, el que passa, i llavors és el que tu hi destines més temps, veus on té, i has de destinar, doncs, uns recursos tant de personals com d'esforços com econòmics amb el tema de comercialització per tal de poder traure un valor afegit amb el producte que tu estàs fent, perquè així realment tu pots viure d'allò que estàs fent.
Amb aquesta tasca comercial que comentaves, participeu en tengafires i demés?
Sí, sí, sí. Nosaltres el que intentem, bueno, dintre les nostres possibilitats tant econòmiques com de treball, doncs, bueno, nosaltres el que fem és intentar seleccionar les fires o els llocs on veiem que puguem exportar fora els vins i intentar incidir dintre, tu t'ho he dit abans, dintre les nostres possibilitats, perquè tot això també té un cost econòmic que per un celler familiar també és difícil, no? Poder desplaçar-te a algun país o fer alguna fira fora, però bueno, a vegades intentem ajuntar tots els recursos possibles per fer missions d'aquest tipus.
Us dediqueu, doncs, també a l'exportació?
Sí, sí, sí. Nosaltres potser aproximadament un 70% de les ventes del celler estan dedicades a l'exportació.
Molt bé, doncs si us sembla, ara que ja sabem una miqueta més qui és el Xavi Sedó, anem a conèixer una mica el seu vi, el Clònic 2008, en aquest cas. Xavi, què ha de saber qui vulgui tastar el Clònic 2008?
Sí, això us explico. Això és un vi, com tu has dit molt bé, elaborat tot de les finques de la nostra propietat. Són les finques més velles que tenim a casa. Concretament, això està bé de la Carinyena, que actualment és Samsó, vale? Hi ha un 60% de Samsó, un 20% de Cabernet i un 20% de Xirac. Això nosaltres el que fem és una elaboració per separat, amb tines d'acer inoxidable, i després ho passem amb barriques de roure, que concretament aquest vi, totes les barriques són de roure francès, de 300 litres, i aproximadament ha estat sobre uns 10-12 mesos a les barriques. Vale? Després, la posterior, també han embotellat. Vale? Això és, per el cas, amb les varietats que està composat aquest vi.
La procedència del raïm és de les vostres finques?
Sí, sí, sí.
Estan
sí.
Totes ubicades a la serra?
Sí, totes, el que passa és que estan totes ubicades a la serra, el que passa és que tenim finques que estan ubicades a la zona sur, finques en una zona més nord, i nosaltres, com que ja, com he vist tota la vida ja que treballem al camp, ja sabem de quines parcel·les hem d'intentar traure o extraure la millor qualitat del raïm, perquè després al final pugui sortir un vi d'una bona qualitat.
El sòl de les finques és tot el mateix?
No. Cada ubicació de cada finca, tant que estem parlant del sòl, n'hi ha que és més arenós o més argilós, n'hi ha que és una mica més pedregós, també influeix una mica l'inclinació envers amb el sòl, si toca més el sòl, si són fondades, també una mica més això, a part de l'edat de les vinyes.
Doncs bé, sabem la procedència del raïm, les varietats, quin és el procés d'elaboració, no ens queda res més que començar amb el tas.
Sí, això, el tas d'aquest, doncs, bueno, és un color granat violaci. Aquest vi també el que té és molta capa, vale? I amb nas presenta uns aromes de fruites madures i espècies, amb uns tons balsàmics i records de torrats, molt intens i bastant net en boca.
Una pregunta volia fer. Tu també has dit que has posat xilès.
Sí.
Assimiles també aquest olor al vi?
Bueno,
hi trobes?
També li podem
trobar. Tu
t'has tastat
moltes, no?
Sí, sí. També li podem trobar. El que passa és que, bueno, és l'he plantat la cirera per un complement, per un complement al celler, no? Vull dir que...
Doncs bé, explica'ns una mica més a veure... Quina és la nota de cata d'aquest
sí,
vi?
Sí,
amb què l'acompanyaríem?
Sí, no, explica'ls una mica. Sí, amb boca, bueno, amb boca té una entrada molt potent, vale? Són uns vins, ja tots estos de la Deo Montsant i de més, nosaltres concretament la Serra d'Almos està situada a la zona sud, a la zona més càlida de la Deo. Són uns vins amb una intensitat de grau important, vale? Llavors són vins robustos, vale? Amb uns tanyins bastant madurs. I llavors també molt integrat, vale? Amb una intensitat bastant aromàtica.
Parlaves de que són vins normalment intensos. En aquest cas estem parlant d'una graduació de 14 graus.
Sí, potser aquí posem l'etiqueta 14, potser estaríem sobre uns 14-2, concretament en aquesta anyada, que també això també depèn de la graduació, depèn de la climatologia que ens trobem a cada anyada, perquè enguany els vins que sortiran de la collita 2011, que ha sigut un any molt càlid, crec que seran amb unes graduacions una mica més elevades, no? Però vull dir, sobre això, nosaltres estem sobre això, sobre entre 13 i mig els vins jovens que elaborem, entre 14 i 14 i mig los criances, i també depèn una mica del tant percent de què posem de cada varietat, no? Vull dir, la Carinyena, el Samsó, pues, bueno, podem estar sobre un 14, però a vegades hi posem uns cabernets que la graduació també és una mica més important.
A part d'aquest clònic 2008, que era el criança, com comentàvem, quins altres vins elaboreu?
Nosaltres també fem un vi jove, que es diu Anexe, vale, que aquest és un vi concretament fet de Carinyena i Grenache a parts iguales amb un 10% de Xirac. Aquest vi concretament no passa res per barriques, directament després de l'elaboració de les tines d'acer inoxidable ja passem directament a l'embotellat, res d'envelliment i res. I després també, que això ho traguem algun any, també traguem una altra criança una mica més superior a aquesta, però amb unes petites produccions, i fem una selecció de totes les barriques que nosaltres tenim. Pues, bueno, seleccionem les barriques que més adients hem cregut o que estan amb una millor qualitat i fem una petita embotellada amb una altra criança de major importància.
No, la sequia la que em mirava i ara està tastant el vi... Déu-n'hi-do la intensitat que té en boca i el que et queda, no? Tu també vas ser un dels primers que va viure la creació de la Déu Montsant.
Sí, no? Molt bé, sí.
Suposo, continues sent del Consell?
Sí, 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 actualment continues sent del Consell, sí.
Bé, em suposo que és un factor més que mos ha imposat cap al llançament d'aquí, no?
Sí.
I per això a vegades comparen la teva aposta professional, que Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Com te surt l'aposta professional que fas? En aquest cas ja em refereixo de la inversió que vas fer en celler, finques tot...
Sí, és... les finques, com he dit bé, la majoritàriament ja eren de la família. Vull dir, ha sigut una inversió que no mos ha calgut fer. L'únic que hem tingut de fer les finques és posar-les en les condicions o posar-les en les varietats més idònies a cada terreny, no? Nosaltres la inversió important familiar va ser la construcció del celler, que va ser una aposta en aquells moments complicada, ho tinc que dir, i és així. Nosaltres vam estar molts dies, pues, bueno, moltes temporades dolentes econòmicament. Avui en dia te puc dir que estic contentíssim d'en aquell moment haver pres aquesta decisió, perquè avui puc dir, les coses poden canviar d'un dia a l'altre, no? Però avui jo puc dir que nosaltres podem viure i podem viure el territori i podem viure d'una cosa que ens agrada, que és cultivar la vinya i poder fer un producte, no? I a més la satisfacció més gran és poder treballar per tu, cultivar les teves vinyes, fer un producte que tu i que el client el compri i a més poder viure d'això, no? Vull dir, això hi ha vegades que en diners tampoc no es paga, que hi dediquem molt esforç, això vull dir, diria el contrari, no? Vull dir, nosaltres constantment estàs, no? Vull dir, nosaltres vivim exclusivament i constantment amb lo sereno, perquè has de dedicar tot el que pots i més perquè les coses puguin tirar endavant i més en aquests moments que ens trobem.
Bueno, jo penso que amb aquest vi se't pot felicitar i per l'aposta que has fet i pel vi que Déu-n'hi-do et mereixes per mi un excel·lent, eh? És un vi encantador. Sí.
Doncs donem les gràcies al Xavi Sedó per haver-nos presentat aquest clònic 2008. Arribats a aquest punt, normalment el que faríem seria demanar-te que donessis un número per saber qui ha estat el guanyador del sorteig de la setmana anterior, però com que aquesta setmana vam començar i esperem que la participació augmenti, perquè en aquest cas només hem tingut un participant que va enviar un correu electrònic a l'adreça 100anysfemvi@radiofalset.fm, que va ser l'Alejandro Diego, que ens el va enviar des de Cullera, València, ens va escoltar online, i bé, per ell són les dues ampolles de vi d'aquesta setmana, com que havíem tastat la setmana passada l'Ètim Grenache, doncs serà l'Ètim Grenache i un altre vi de la cooperativa. Pels participants d'aquesta setmana, doncs bé, per vosaltres serà una ampolla del Clònic 2008 que ens ha donat el Xavi Sedó per al qui participi al concurs, juntament amb una altra ampolla de la cooperativa. Al final del programa, com sabeu, farem una pregunta relacionada amb el programa d'avui, i bé, doncs el guanyador s'emportarà aquest Clònic 2008. Moltes gràcies, Xavi, per la teva participació, per les teves explicacions.
Moltes gràcies d'haver-me convidat, Valtros, d'haver-me convidat aquí, i molt agraït de poder passar una bona estona aquí amb Valtros. Moltes gràcies.
I et desitgem molta sort també pel futur. Moltes gràcies.
Vinga.
Doncs bé, després de conèixer qui hi havia darrere del vi Clònic 2008, seguim endavant, seguim amb el programa i anem amb les anècdotes d'un centenari amb el Jaume Teixidor.
Anècdotes d'un centenari.
El pregó de les pedres. Ens trobem a Falset, gairebé finals de l'any 1939. En plena campanya vinícola. Enrere havia quedat una guerra civil que havia afectat d'una manera molt gran a la vila. Tant a l'inici, l'any 1936, amb l'assassinat d'un bon nombre de falsetans, com un cop acabada la contesa bèl·lica, amb l'exili, empresonament i afusellament d'un bon nombre, també, de veïns de la vila. L'any 1939 fou un any de molta penúria. Per qüestions de la guerra, el conreu de la terra minvà considerablement. Els homes, en edat de treballar, es trobaven entremig d'altres preocupacions. Tancats en les presons, presoners o a l'exili. Tanmateix, la fertilització de la terra havia estat molt baixa. D'adobs gairebé no n'hi havia. D'animals de tir, tampoc. Molts havien estat confiscats per fins militars. La situació econòmica de les famílies era molt i molt migrada. De diners, moneda o bitllets, gairebé havien desaparegut per les classes mitjanes o baixes. Les estratos familiars només tenien la sortida de l'explotació de la terra, a vegades de la poca terra de què un disposava, com a propietari o jornaler. Aquesta fotografia de la vida econòmica i familiar produïa situacions d'autèntica picaresca, d'una suprema necessitat de sobreviure, fos com fos. Les famílies intentaven tirar endavant com fos. Un exemple d'aquesta situació la trobem en la campanya de la Verema de 1939 a Falset. Aquesta havia començat feia pocs dies, però havien sorgit problemes els quals es convertien en grans problemes. Les famílies portaven la verema en portadores. Eren pesades i el producte, el raïm, feia cap a les trituradores. Hom cobrava a partir dels quilos baremats i comptats. Però vet aquí la picaresca. Hi havia gent que dins les portadores, suposem, a la part de sota, barrejat amb el raïm, i posava pedres o ferrots perquè pesessin més i obtenir més calerons per sobreviure. Enganyaven per uns quants diners més, però tenien l'efecte de produir autèntics estralls en les trituradores de raïm, fent-les malbé, produint un dany important i una paralització del sindicat. Per aquest motiu, la Junta del Sindicat Agrícola de Falset va manar a fer un pregó on literalment es deia: s'avisa a los socios del sindicato agrícola que debido a las múltiples interrupciones de las máquinas trituradoras por las piedras y hierros encontrados en algunas cargas, procuren evitar dichos defectos poniendo el máximo interés para la buena marcha de la vendimia. No sabem com va acabar. Segurament van vigilar més i van poder evitar els perjudicis. La dificultat del moment provocà aquesta situació.
Doncs bé, donem les gràcies al Jaume Teixidor per aquesta anècdota d'aquesta setmana. Com sabeu, cada setmana el Jaume Teixidor, que és l'arxiver de Falset, ens presenta les anècdotes d'un centenari. I després del Jaume és el temps per saber què passa a la xarxa amb l'Ètim en viu i la Rut.
Ètim en viu.
Bona tarda. Avui prometo anar una miqueta més al gra, però d'entrada sí que voldria començar apuntant una altra dada que ahir es feia pública. Sabeu quin percentatge de catalans es connecta amb freqüència a alguna xarxa social? Un 46,1%. Per tant, al tanto, les hem de tenir molt en compte. A Twitter, aquesta setmana, a @etimonline, hem tingut diferents converses. La més interessant amb un brasileny que ens ha escrit per iniciativa pròpia, de nom Luis Antonio, i el missatge que ens ha fet molt contents deia així: gràcies pel vostre vi meravellós, gorgeous, textualment en anglès, m'agradaria trobar-lo en més botigues del Brasil. Li vam preguntar que on l'havia comprat i ens va dir que a worldwine.com.br, probablement hi establirem contacte comercial. També hem parlat amb l'enòloga Meritxell Falguer, que Twitter és Wines and the City, i ens ha encoratjat a brindar pel centenari. I finalment, una sorpresa, Víctor Cornejo de Barcelona, UB Cornejo a Twitter, va penjar una fotografia de l'Ètim Negre 2009 comprat a la botiga Xerigots de Vilafranca, amb la qual es disposava a celebrar una bonica vetllada el passat cap de setmana. Per cert, que Xerigots també és a Twitter amb el mateix nom i us recomanem que hi passeu si us agrada el vi i el bon formatge. És una xulada de botiga situada, com dèiem, a Vilafranca. El Facebook ha estat aquesta setmana, sobretot, molt visual i molt sonor. Per la foto de la nevada, especialment, amb l'esplanada del celler cooperatiu coberta de blanc, que ens va enviar la Núria Bea, N-Bea a Twitter, la van penjar amb l'eslògan Any de neu, any de vents, i ens van corregir des del Centre Quim i Soler dient que la traducció correcta al català era Any de neu, any de Déu. En qualsevol cas, sigui com sigui, el que volem és que la dita es compleixi. I la segona imatge, una del president de la cooperativa, Josep Maria Cots, bevent vi a porró a la Pinyana aquest estiu. La van penjar per celebrar el dimecres el seu aniversari. Certament vam comprovar la pressa i l'estima que li tenim molts. És de les que més m'agrada rebut en la curta història del nostre Facebook. I per acabar, vam compartir també en aquesta xarxa el link d'un breu reportatge que ens va dedicar la Ràdio Nacional de Catalunya al programa Un País, Quatre Estacions, per divulgar les visites teatralitzades que fem al celler cooperatiu amb els amics del teatre del Nabuf i fomentar així l'enoturisme a la comarca. Si teniu ocasió, val la pena escoltar-lo. Està penjat a la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/etimonline. També a la xarxa aquesta setmana hem recordat a l'amic Antoni Sales, que va morir sobtadament tot just avui fa una setmana. Des d'aquest espai li agraïm tot el suport que ens ha donat sempre i justament havia compartit al seu mur de Facebook la posada en marxa d'aquest programa de ràdio. Descansi en pau. Amics, ens trobem la setmana vinent i cada dia a les xarxes socials de la cooperativa i de Ràdio Falset.
Doncs moltes gràcies, Ruth Troiano, per posar-nos al dia de què ha passat a la xarxa aquesta setmana. I bé, després de l'Ètim en viu, arriben les rondalles del vi.
Les rondes del vi.
I bé, després de que la setmana passada tinguéssim la visita de l'Agustí Massip i que ens expliqués de forma teòrica com s'han d'elaborar aquestes rondalles del vi, que recordem que esperem que tots els nostres oients hi participin, doncs avui el Josep Maria ens explicarà una mica més també com ho hem de fer per poder fer aquestes rondes del vi, que esperem que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic 100anysfentvi@radiofalset.fm. Recordeu que el 100 és amb números. També ens els podeu fer arribar al blog de la cooperativa, que és http://blog.etim.cat, o també al Facebook a l'adreça www.facebook.com/etimonline. Aquestes són les tres vies per fer arribar les vostres rondalles del vi.
Bueno, vinga, avui us volíem proposar una versió diferent de la que vau escoltar el primer dia. La versió és de l'autor d'aquestes rondes del vi, que nosaltres li direm rondalles, però perquè vegueu que hi poden haver diverses versions musicals. Escolta'm el Jaume Arnella.
Aquesta ronda la pago jo, vale?
Això seria la tornada, eh? Bé, ara començaria el que és la rondalla en si. Bé, pels que coneixen el llenguatge musical, us hem de dir que la frase comença a l'anacrusa. Per exemple, ell diria, no vaiguis a la mar, aquest no començaria dalt a l'anacrusa. Llavors vindrien dos compassos, ho podríem dir, en tres cops de ritme. Per exemple, no vaiguis a la mar, serien tres cops. Però bé, no cal que sapigueu música per poder fer una rondalla. Escoltem una altra, a veure si m'ho surt una frase.
Una bota de rom i una altra d'aiguardent, una bota de rom i molta olor de gent. No siguis sol a veure, ni sol a rumiar, no siguis sol a veure, que el vent condemnarà.
Bé, aquí heu sentit una pregunta i una resposta. Dos cançons. Però ara com ho podríem fer perquè nosaltres tinguem una idea? Per exemple, ne podríem fer una amb una pregunta i una resposta, perquè veieu, no cal que estigui ben feta, ja us l'arreglarem. Un dia el sindicat hi vam portar raïm i el Jordi el va mirar i el tros el vam tornar. Ja, per què? Llavors l'altre li respon, ho haguessis fet més bé quan tu el vas vermar amb el cistell tot ple d'allò que no anirà. Un li pregunta, l'altre li respon. Bé, és potser un text una mica cutre, mal treballat, però com a idea serveix. Llavors cal que si a vosaltres se us ocorreix alguna idea com aquesta, us l'envieu. No patiu, si no encaixa bé, ja us l'arreglarem. Nosaltres us animem a que, sobre això, sobre la història, en pla irònic o en pla seriós, us porteu propostes. Bé, continuem sentint el Jaume Arnella a veure si teniu una idea. Feu una rondalla i us l'envieu. Vinga, endavant.
Doncs bé, podeu fer arribar les vostres rondalles del vi, com sabeu, a les adreces que ja us hem dit abans i que repetim, 100anysfentvi@radiofalset.fm, que seria l'adreça de correu electrònic. Recordeu que el 100 ha de ser amb números. També el podeu penjar al blog de la cooperativa, blog.etim.cat, o a través del Facebook, a facebook.com/etimonline. Fins aquí les rondalles del vi. I seguirem i acabarem el programa amb la pregunta, com sempre, amb Esperonem el programa.
Esperonem el programa.
I la pregunta d'aquesta setmana és la següent.
A quina ciutat és la fira que participa la cooperativa aquesta setmana?
Doncs ja ho sabeu. Si sabeu a quina ciutat és la fira on participa la cooperativa aquesta setmana, doncs podeu enviar les vostres respostes. Podeu enviar les vostres respostes per correu electrònic a la següent adreça.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Recordeu que aquest 100 és amb números, o també podeu fer arribar les vostres respostes a la urna que trobareu a la botiga de la cooperativa aquí a Falset, o també a l'oficina de Marçà. Allí també hi ha una urna on veureu que posa el nom del programa, 100 anys fent vi. Dipositeu allí les vostres respostes entre tots els que participeu. La setmana que ve, doncs ja ho sabeu, tindreu una botella de Clònic 2008, el vi que ens ha portat el Xavi Sedó, que era el nostre convidat d'avui, i també tindreu una ampolla de vi de la cooperativa. Bé, doncs, i fins aquí el programa d'avui. Recordeu que el programa repeteix també demà diumenge i dilluns a les 9 del vespre i que també el podeu escoltar a través de la web de Ràdio Falset. La propera setmana coneixerem qui hi ha darrere del vi Gobe 2009. Han col·laborat, com sempre, en el programa d'avui la Iona Colom, el Josep Maria Cots, el Jaume Teixidor, la Ruth Troiano i el nostre convidat, el Xavi Sedó. A la part tècnica, el Jordi Borja. Gràcies a tots i fins la setmana que ve.